Bona tarda, comencem l'infovespre d'avui dilluns 11 de juny i comencem setmana anunciant que Calella ha conclòs el procés d'instal·lació dels desfibriladors semiautomàtics, donant compliment al projecte Calella Cardioprotegida, que va ser un dels seleccionats dels projectes participatius del 2018. Encara no estan operatius, són 13 aparells col·locats estratègicament a diversos punts de la ciutat. Ara mateix us ho explicarem. Abans ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Mar mira els controls tècnics i us parla Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. Els desfibriladors semiautomàtics estan situats a l'Institut, a les platges Gran i de Garbí, al Mercat Municipal i al Camp de Futbol de Mar, a la plaça de les Roses o pel carrer Església. Són aparells que permeten donar una primera atenció immediata a les persones que han patit una aturada cardiorrespiratòria.
Les persones que viuen o treballen prop del lloc on estan ubicats els desfibriladors rebran formació per utilitzar-los. També pot rebre-la qualsevol veí de la ciutat que ho desitgi.
Els guinguetaires esperen que el temps acompanyi, faci sol i calor aquesta temporada per poder tancar-la amb bon balanç. Quim Febrer, un dels guinguetaires de la platja de Calella, ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha dit que la forta inversió que va haver de fer per obtenir la concessió d'una de les noves instal·lacions està donant fruits.
I defensa que cadascun dels establiments facin una oferta de restauració diferent, garantint la diversitat. Quim Febrer també ha dit que caldria renovar el sistema de comunicació que tenen amb la policia local per temes de seguretat.
Ahir es van celebrar 12 hores per la llibertat, un dia d'activitats musicals i reivindicatives que tenen per objectiu aconseguir diners per l'Associació Catalana pels Drets Civils que impulsen els familiars dels polítics empresonats i a l'exili.
Un dels actes més concorreguts va ser la taula rodona plena de noms mediàtics que van tractar temes com els drets fonamentals, la llibertat d'expressió o el referèndum de l'autodeterminació de l'1 d'octubre o la República.
El Premi Loro, que atorga anualment la Fundació i Loro de Mataró, arriba a la seva 60a edició amb novetats. S'obre tot el territori i s'amplia a l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.
En parlarem amb la secretària del jurat del Premi Loro, Roser Salicru.
I el Club de Futbol Calella planteja poder tornar a la muntanyeta. Segons el president del club, Jordi Tobert, aquesta seria la solució als problemes i deficiències que pateixen fent ús del camp de futbol de mar.
El president de l'entitat creu que caldria posar a punt la muntanyeta i reactivar-ne l'ús per part del teixit esportiu local. D'aquesta manera, diu Tobert, s'evitaria tenir nous ensurts futurs.
Calella és ja una ciutat cardioprotegida a tots els efectes, i és que s'ha conclòs la instal·lació de 13 desfibriladors semiautomàtics repartits per diferents punts de la ciutat que permeten donar una atenció immediata a persones que pateixen una aturada cardiorrespiratòria. Això pot ser clau, vital, per mantenir-les vives fins que arriben els serveis d'emergències.
Aquest era el projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2018, que també incluïa la corresponent formació que rebran les persones que tenen el seu domicili o establiment proper a un desfibrilador i qualsevol persona que ho desitgi. Són declaracions de Marc Buch, regidor de participació de l'Ajuntament de Calella.
En el contracte d'adjudicació ja estava previst, doncs, que l'empresa adjudicatària hagués de fer uns cursos de formació pels diferents desfibriladors instal·lats. Doncs aquests cursos ara estan acabant de la instal·lació, estan mirant que tot funciona correctament, i en breu, doncs, convocarem a totes aquelles persones, establiments, comercials, veïns que estiguin propers, doncs, amb un desfibrilador, els convidarem, doncs, a una formació per si volen, doncs, assistir i a vendre com funciona, i a més a més, doncs, ho podrem obrir a altres veïns de Calella que creguin, doncs, que tinguin l'interès de poder-lo fer anar.
Els desfibriladors instal·lats són semiautomàtics, és a dir, un cop s'obre, truca directament al número d'emergències del 112 i dona les instruccions necessàries pel seu funcionament.
Tot i així, també tranquil·litzar tothom, perquè aquests desfibriladors, que són semiautomàtics, per què són semiautomàtics? Perquè el que han de fer, en cas, doncs, de trobar-nos una persona que els pugui semblar que té, doncs, una aturada cardíaca, el que hem de fer és obrir-los i automàticament, al moment que els manipulem, ja porten un servei d'alarma, d'avís, que connecta amb un equip mèdic, i aquest equip mèdic ens va dient el que hem de fer. A més, doncs, aquests desfibriladors, quan col·loquem els elèctrodes, tal com ens indica la persona que tenim a l'altre costat del telèfon o de l'aparell, en aquest cas, si la persona no necessita una descàrrega, un impuls elèctric, doncs el propi desfibrador està programat per detectar si aquella persona està patint un infart i cal una descàrrega elèctrica o no és necessària.
Els desfiladors estan situats a l'Institut Bisbe Sivilla, a la platja de Garbí, a la Riera de Cap Aspre, a la plaça de l'Ajuntament, a la platja Gran, al Mercat Municipal, al carrer Església, cantonada amb Amadeu i cantonada amb Cervantes, al camp de futbol de mar i a l'aparcament de les Palmeres i a la plaça de les Roses. Dos dels desfiladors seran mòbils.
Més coses, la setmana que ve començarà oficialment l'estiu. El 21 de juny es farà el canvi d'estació, però la platja de Calella de temporada ja fa dies que es prepara amb l'activació de tots els serveis. En són peça clau els quincataires que hi aporta l'oferta de restauració renovada el 2016 amb l'estrena de noves instal·lacions i que poden funcionar els 365 dies a l'any. Quim Febrer de la Guingueta Xirinou de la Platja Gran ha explicat avui al programa La Ciutat que el balanç que en fa és positiu.
I això que el negoci depèn i està molt condicionat al temps, a la situació meteorològica. Quim Febrer ha dit que aquesta és la principal inquietud dels guinguetaires, que prefereixen que la calor de l'estiu arribi coincidint amb la temporada alta.
Tothom em pregunta què és la temporada. Dic, jo, escolta'm, si el temps ens respecta, perquè sóc dels que diu cada temps a su tempo, cada temps al seu temps, perquè, escolta'm, aquest any s'està tot així una mica. Ara diu, no, tranquil, que et vindrà el setembre, et vindrà molt bo. Dic, escolta'm, dic, on està escrit això, m'entens o no? No, però jo dic que sí, si el clima és bo, els números acaben sortint, perquè la gent baixa, Mar. Sí. I aquí tenim la manera aquesta de que quan un estiu comença molt d'hora, al principi d'agost la gent ja està farta de platja. I al revés,
Fabret té la concessió de la Guingueta ubicada al centre de la platja Gran, un dels antics que va decidir apostar per continuar amb l'activitat tot i l'elevada inversió que va haver de fer, a l'entorn de 250.000 euros, per 15 anys d'explotació del negoci. Diu que el temps li està donant la raó.
Tenia molt clar abans de que valdria la pena. Ara, que la inversió que jo com a particular, com a un empresari local, em va suposar un mal de cap important, també ho tinc que dir. I era dels que havia apretat molt per renovar-nos. El que era la logística era molt petit en allà. Llavors hem recuperat una mica l'espai per treballar, una mica més de cuina, un cobert per si... Ara la gent comença a saber que, per exemple, a l'hivern jo tenia clar que seria qüestió d'uns quants anys d'anar picant pedra perquè la gent s'acostumi a saber que pot baixar mar encara que faci un dia lleig, no?
En l'entrevista del programa La Ciutat ha parlat de la seguretat de la platja Gran de Calella perquè els guinguetaires hi tenen un paper actiu. Fa anys els va facilitar unes emissores que permeten connectar amb la policia local per informar qualsevol incidència. Per Quim Febrer caldria renovar els aparells.
Jo crec que s'ha de parlar perquè ja són unes emissores molt antigues, però el sistema és molt bo perquè ja no només amb policia sinó amb socorrisme i és immediat.
Quina bo, amb walkies, no?
Clar, tenim un walkie i en cas de veure, no sé, algun robatori, alguna persona que s'ha fet mal, qualsevol cosa, en seguida donaves l'avís i era molt ràpid, no com allò de que has d'agafar el telèfon, et passo la...
El propietari de la Guingueta Xirinou ha assegurat que són sensibles amb els veïns que demanen fer compatible el seu descans amb les activitats de dinamització de les nits i que per això s'ha arribat a l'acord d'acabar a mitjanit les actuacions de música en directe.
Canviem de qüestió. Un castanyer recordarà els 90 anys del Parc del Mau. Es va plantar ahir durant la festa d'aniversari organitzada per l'associació Amics del Parc del Mau, que va triar l'arbre per afavorir l'afluència a l'espai verd, sobretot d'infants, pensant en que hi celebrin una de les festes escolars més entranyables, la castanyada.
Al llarg del dia es van fer diverses activitats festives, com ara un recital poètic, visites guiades i un concert de maneres. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va posar en valor la feina voluntària dels Amics del Parc del Mau a la recuperació i conservació de l'espai verd. Va recordar que el govern municipal sempre els ha donat suport i ha reactivat les inversions al parc, començant per la zona del laberint.
Moltes gràcies per la feina que fan. Nosaltres hem aportat tots els diners i tota la maquinària que necessitaven, però certament amb la voluntat i les ganes de fer feina per part dels voluntaris és quan s'avança i tira endavant doncs, projectes de ciutat. Estem fent el que és a la part baixa del Parc del Mau, una inversió de 90.000 euros, que des dels anys 60 que no s'havia, diguem, tocat pràcticament tot el que era aquesta zona.
Candini va afegir que la voluntat del govern municipal és recuperar el Parc del Mau com un espai de referència per Calella i la seva història.
En aquest sentit, va recordar que ha estat l'escenari d'un gran moment pel catalanisme polític, com va ser la visita del president Tarradellas.
En el marc de les 12 hores per la llibertat que va organitzar la plataforma Seguim, ahir es va celebrar una taula rodona sota el lema Demà pots ser tu, que també dona nom a la campanya d'Òmnium Cultural, que va presentar el president de la Territorial Maresmenca, Carles Estapé. Un acte moderat per la periodista Teresa Márquez, que va haver de ser traslladat a la cooperativa L'Amistat degut a la pluja i que va omplir de gom a gom la sala.
Durant la conversa es van tractar temes com els drets fonamentals, la llibertat d'expressió, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre o la república. Els convidats també van explicar anècdotes i confessions que havien rebut. Una d'elles, explicada per l'advocat Jordi Domingo, president de la Coordinadora d'Advocacia de Catalunya, que va causar el rebuig del públic assistent.
Fa molt poc, fa potser un mes i mig, abans d'evidentment de la moció de censura, etc., em va venir a veure al despatx un alt càrrec de la Generalitat. I en el decurs de la conversa em va confessar una cosa, que venia de Madrid. I venia de Ferraz, concretament de la seu del PSOE. I em va dir que havia estat parlant amb un alt dirigent del Partit Socialista. I em va preguntar, saps el que m'ha dit? Dic, no. Diu, doncs mira, m'ha dit que tot això dels polítics a la presó, tard o d'hora, ho resoldrem. Trobarem la fórmula. Però el Jordi s'espodrirà a la presó. Això, dit per un alt dirigent del Partit Socialista, la veritat és que et deixa sense paraules, perquè veus que l'extensió de la venjança i de la inhumanitat està estesa en allò que teòricament hauríem de tenir esperança, en aquest canvi de govern.
La periodista i advocada Bea Talegón també va protagonitzar una arrel d'una publicació a les xarxes socials que va realitzar abans de l'inici de la taula rodona.
Al llegar he compartido una foto con Bel en redes, pues muy orgullosa, diciendo que para mí era un orgullo estar con alguien que representa la palabra dignidad. Ha pasado una cosa muy curiosa. Un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha tenido a bien dedicarme un tuit que dice, pues cuando tengas una movida, no llames a la guardia. Ten dignidad y llama a los batasunos. Luego se ha acojonado, ha retirado el tuit, pero como ya lo hemos capturado, le estamos poniendo en su sitio.
La taula rodona va finalitzar amb un videomapping de suport dels líders polítics i socials catalans empresonats a l'exili i realitzat per Marçal Mora.
El president d'Òmnium Maresme va presentar a Calella la campanya Demà pot ser tu, que denuncia que el 2017 hi va haver més de 20.000 persones sancionades o investigades per exercir les seves llibertats. Va ser en el marc de la jornada 12 hores per la llibertat que la seva i altres entitats independentistes, a més de partits, havien organitzat.
La campanya d'Òmnium Cultural denuncia que la dissidència està sent perseguida a l'estat espanyol, com passa en els règims autoritaris. En aquesta línia s'expressava ahir diumenge el president de la territorial maresmenca de l'entitat, Carles Estapé, que va enumerar els objectius de la iniciativa: crear una xarxa de solidaritat, despertar consciències i bastir ponts entre els catalans i les catalanes que creuen en la democràcia al marge dels seus posicionaments polítics sobre el procés.
Cal explicar a tothom i de forma ben alta que l'estat espanyol està d'alguna manera aprofitant la situació a Catalunya per extendre la repressió a tota la dissidència a l'estat espanyol. Veiem exemples de repressió a la dissidència en diferents punts, a Múrcia, Astúries, prohibicions de llibres, d'obres d'art, etc, etc. I el que volem és visualitzar que hi ha una estratègia de repressió orquestrada per l'estat espanyol que cal aturar.
La campanya d'Òmnium Cultural està protagonitzada pel president de la Generalitat, Jordi Cuixart, que aviat complirà els 8 mesos privat de llibertat, la tuitaire Cassandra Vera, el pallasso Jordi Pesa Rodona o els rapers Baltònics o Pablo Hasél. El cantant barceloní va ser la gran absència al debat que es va celebrar en el marc de les 12 hores per la llibertat.
Ràdio Calella.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella. A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook.
InLingua presenta cursos de robòtica per nens i joves.
Cursos de robòtica per nens i joves.
Juliol i agost a InLingua, cursos per nens i joves d'anglès, robòtica o el combinat d'anglès i robòtica. Es desenvolupa el pensament crític i la creativitat dels alumnes en la informàtica, les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. Juliol i agost a InLingua, cursos per nens i joves d'anglès, robòtica o el combinat d'anglès i robòtica. Inscripcions obertes. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella.
Cursos de robòtica per nens i joves.
Ràdio Calella.
Gairebé 7:45 del vespre, el Premi Luro, que atorga anualment la Fundació Luro de Mataró, arriba a la seva 60a edició amb novetats, sobretot al territori, i s'amplia a l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, a més de les tradicionals investigacions històriques. Ja no caldrà que les obres estiguin exclusivament centrades en Mataró o al Maresme, sinó també hi poden concórrer els treballs de qualsevol àmbit territorial on el Maresme hi tingui un interès especial.
El premi està dotat amb 4.500 euros i la publicació de l'obra. Les obres es podran presentar fins al 17 de setembre a la seu de la Fundació.
Aquest matí hem parlat amb la secretària del jurat del Premi i l'Uro. Escoltem la conversa.
Parlem amb la Roser Salicruz, secretària del jurat del Premi i l'Uro. Bon dia.
Bon dia.
Aquest any s'arriba a la 60a edició del Premi i l'Uro i aquest any compta amb una novetat, que és que s'obre a tot el territori i a més també s'amplia a Humanitats i Ciències Socials, oi?
Exactament. Bé, de fet, el Premi Luro, tal com estava concebut fins ara, ja era de Mataró i comarca del Maresme, el que passa que és evident que potser tenia una incidència més, o era més conegut per la gent de la capital del Maresme, per la gent de Mataró i del seu entorn. Aleshores, aquest any, aprofitant la 60a edició i que en els darrers anys, no, els dos darrers anys, el premi ha quedat desert, hem volgut incidir una mica més en territori, incidir en Mataró i comarca, però també donar la possibilitat a que treballs que facin siguin d'un àmbit més general, de història de Catalunya o del que sigui, però que en els quals Mataró i la comarca del Maresme hi tinguin una presència destacada, doncs que també puguin concórrer.
I com dèiem, a més d'obrir-se al territori, s'ha ampliat en la seva temàtica també sobre les humanitats, a les ciències socials, a més d'aquesta vessant més històrica.
Exactament. A veure, el Premi Luro es coneixia com el Premi Luro de Monografia Històrica, si bé és cert que doncs, estava obert també, o s'havien presentat i s'havien premiat treballs que podien tenir més una incidència sobre demografia, aspectes més relacionats amb qüestions d'història contemporània, per entendre'ns, o a vegades també d'humanitats en un sentit més ampli, més enllà de la història, però també aquest any per intentar incidir més i veure si hi ha la possibilitat de captar més originals, doncs específicament hem passat a denominar-lo de monografia històrica, humanitat i ciències socials. Volem dir doncs, que qualsevol altre àmbit de les humanitats i ciències socials també té una cabuda, des de, no sé, la filologia, la sociologia, qüestions d'economia, etcètera, qualsevol cosa, qualsevol treball de recerca inèdit en el qual Mataró i la comarca del Maresme hi tinguin una presència.
Quin és l'objectiu d'aquest premi?
Bé, aquest premi és un premi que va crear en el seu moment la Caixa d'Estalvis de Mataró, doncs justament per donar a conèixer, per potenciar el coneixement de la història del passat de Mataró i de la comarca. És un premi molt llarg de tradició, que ara fa 10 anys, la 50a edició va rebre la Creu de Sant Jordi i que bé, és historiar o donar a conèixer tot el que seria coneixement d'humanitat i ciències socials i història relacionat amb la comarca.
Qui es pot presentar aquest premi? Són més aviat estudiants universitaris o gent del món acadèmic?
Es pot presentar qualsevol persona sense distinció, diguéssim, ni d'edat ni de formació, doncs que hagi fet un treball de recerca original i que sigui inèdit, que faci referència a aquestes temàtiques i a aquest àmbit. No hi ha restricció de cap mena en això. Per exemple, una de les darreres obres premiades són unes memòries personals del senyor que es deia Brufau, que havia estat empresari del tèxtil mataroní i que després va ser el primer alcalde d'època franquista a Mataró, i les memòries d'aquest senyor Joan Brufau ampliades i comentades pel seu fill. És a dir, que l'espectre és molt ampli i obert. No necessàriament ha de ser gent amb estudis universitaris, sinó simplement una recerca ben feta sobre aquest territori i sobre aquestes qüestions.
Hi ha mínim o màxim de nombre de pàgines?
Veure, les bases actuals estipulen a l'entorn d'unes 400 pàgines, bueno, a l'entorn d'unes 400 pàgines, que seria el que es considera que és la dimensió d'un llibre accessible al gran públic, però amb uns certs interessos generals, simplement perquè no és a dir, que han de ser obres concebudes ja com a llibre, com a tal, i no de vegades que doncs, els jurats passats s'havien trobat que s'hi presentaven tesis doctorals que podien tenir 1.000 o 1.500 pàgines i que de cara a la publicació i a la lectura per part del públic interessat, doncs potser esdevenien una mica feixugues. En aquest sentit també, clar, es valora, a les bases diuen que es valora que siguin obres que estiguin ben escrites i que tinguin, vaja, una coherència com a obra, com a monografia.
És més o menys el nombre de pàgines que té un llibre, perquè una de les dels premis, diguem-ne, és la publicació d'aquesta obra, més d'una important dotació econòmica.
Exacte, el premi està dotat amb 4.500 euros més la publicació en paper en la pròpia col·lecció del Premi Luro, que porta publicats 80, ara mateix són 81 títols, a publicació en paper, publicació digital, perquè des de fa 3 o 4 anys doncs la Fundació Luro va considerar que tot aquest patrimoni col·lectiu s'havia de posar a l'abast del públic sense límits, per tant ara està tot digitalitzat i és accessible des de la web premiluro.cat. Per tant, hi ha la dotació econòmica, la publicació i l'edició digital, on anem oberta.
Fins quan es poden presentar les obres?
Aquest any, em sembla que és el 17 de... Em sembla el 17, fins al 17 de setembre. La data, sí, fins al 17 de setembre està oberta la recepció d'originals, fins al 17 de setembre a les 20 hores, a les 8 del vespre.
Com s'ha de fer? S'han d'enviar a la Fundació Iluro?
Sí, s'han de fer arribar a la Fundació Iluro, la Riera 96 de Mataró, però en tot cas, a veure, qualsevol persona interessada o posant-se en contacte amb la Fundació Iluro o simplement buscant per internet premiluro.cat o Premi Luro trobarà les bases publicades i totes les instruccions necessàries, i evidentment doncs, telèfon i e-mail per qualsevol informació complementària. Llavors també potser dir que a part del possible premi doncs, també hi ha la possibilitat de la concessió d'accèssits, que no tenen dotació econòmica, però en canvi comporten igualment la publicació de l'obra.
Doncs queda tot molt clar. Roser Salí Cruz, secretària del jurat del Premi Luro, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i a veure si hi ha bona collita i doncs, aquesta difusió permet que gent també de la zona de Calella s'interessi o sàpiga que es pot presentar, només faltaria el premi.
Esperem que sí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Set i gairebé 53 minuts, obrim plana esportiva. El club de futbol Calella planteja poder tornar a la muntanyeta. Jordi Tubert ha dit en una entrevista a l'Info Migdia que aquesta seria la solució als problemes i deficiències que pateixen fent ús del camp de futbol de mar. La directiva del club es va reunir a finals de la setmana passada amb el govern municipal, que els va confirmar la retirada de les graderies per requeriment de costes i que hi negociaran per poder-les tornar a muntar de cara a la pròxima temporada de Lliga. Amb tot, el president del club de futbol Calella adverteix que seria una mesura provisional i que, davant d'això, recupera la idea d'adequar la zona esportiva de la muntanyeta.
A les vigílies de la presentació del controvertit Pla d'Equipaments Esportius per la seva aprovació plenària, el club de futbol Calella ha assenyat la muntanyeta com a solució definitiva als seus problemes en quant a l'ús que fan dels equipaments municipals, també els que han aparegut ara per les graderies, que demà mateix es començaran a retirar. El president de l'entitat creu que caldria posar a punt la muntanyeta i reactivar-ne l'ús per part del teixit esportiu local. D'aquesta manera, diu Tubert, s'evitaria tenir nous ensurs futurs.
Tinc de parats, però bueno, si és el que hi ha, jo pensava que quan s'havien posat ja semblava que hi havia un permís o alguna cosa, però sincerament no ho sé, la qüestió és que... A veure, el problema és que aquest problema el tindrem sempre, aquí al camp aquest de mar. El que nosaltres vam parlar també amb l'Ajuntament, que el que ens interessa és que se puguin arreglar les instal·lacions que tenim a la muntanyeta, ja sigui pel futbol, sigui per l'autisme, sigui pel pavelló, que és la intenció, seria un projecte aquí per fer tot això, i bueno, i ens van dir que i estan treballant i que la intenció és que això es pugui fer operatiu el més possible.
Tubert agraeix el compromís expressat per l'alcaldessa i el govern municipal per intentar que les graderies es puguin tornar a col·locar i que quan hi tornin a haver partits oficials a mar. Ha explicat que des de gener han ajudat a fer més afició i acompanyar el primer equip, que malauradament no ha aconseguit mantenir la categoria.
I fem un repàs a l'agenda de competició esportiva. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls ha salvat la categoria i seguirà sent equip de segona catalana. L'equip que entrena Paco García ha aconseguit la permanència en guanyar el tercer i últim partit del play-off contra el Tiana per un resultat de 81 punts a 73.
Els callencs van sortir mentalitzats a guanyar el partit, ja que a la mitja part s'havien avançat en el marcador. Un diferencial de 10 punts, 39 a 29, que van saber mantenir i aguantar en els dos últims períodes fins a la victòria final.
El sènior del Club Bàsquet Calella tanca així una temporada complicada amb la permanència a la butxaca. De tot plegat en parlarà Paco García avui al vespre, al programa La Banqueta, després de l'Infovespre. En tenis taula, Álvaro Fernández ha estat seleccionada amb Sofia Xuanzang per al Campionat d'Europa Absolut. Les dues palistes del Calella formaran part del combinat espanyol.
A més, Fernández acaba d'imposar-se als trials absoluts. A tot això, Jordi Font ha aconseguit la tercera posició als Campionats de Catalunya de veterans.
La calellenca Anna Flaquer del Fast Triathlon ha guanyat a Calella la segona prova del tricircuit. En nois, la victòria ha estat per Genís Grau del Prat Triatló.
Es va disputar ahir, també en categoria infantil, l'Iron Kids, amb diferents sortides depenent de les edats dels participants.
Tota la informació esportiva a continuació al programa La Banqueta. Jordi, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, avui dilluns, esperem un matí a primeres hores, sobretot encara amb aquests núvols que tenim força abundants, però amb tendència a obrir-se clarianes. Els núvols faran, de fet, més primets a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda hi haurà nuvolades que creixeran amb força cap al prelitoral, de fet, ja a partir del migdia, i en aquest sector podrien caure alguns ruixats i de rasquillada afectar algunes zones de l'interior del Maresme, la zona de la serrada litoral, però seran precipitacions poc importants, amb unes temperatures que avui baixen una mica després que aquest cap de setmana han pujat les màximes, sobretot dissabte. La previsió per demà indica que tindrem un matí ja amb alguns ruixats a qualsevol punt del Maresme. De cara a la tarda, els xàfecs de caire tempestuós poden afectar la meitat nord de la comarca, amb unes temperatures que baixaran una miqueta més.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Recte final de l'informatiu, com sempre, recordem la farmàcia de Guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Colón, situada al carrer Jovara número 11. I tal dia com avui de l'any 1965, els Rolling Stones enregistren God Life i You Want It, el seu primer àlbum en viu, amb una de les cançons incloses en el disc I Can't Get No Satisfaction. Ens acomiadem. Que passin molt bon vespre.